Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Un noi colombià d'uns 20 anys va quedar en coma després de patir un infart cerebral per hemorràgia a la República Txeca, on estudiava enginyeria aeroespacial fa uns mesos. L'assegurança que tenia contractada com a estudiant va deixar de cobrir les despeses del seu ingrés a l'hospital i l'esperança que sobrevisqués era molt baixa. En aquest context va entrar en joc la metgessa santcugatenca Mònica Fortea, creadora d'una empresa capdavantera a l'Estat en trasllats aeromèdics internacionals. Les ambaixades d'ambdós països es van posar en contacte amb Fortea per tirar endavant la repatriació del jove, que va tornar a Colòmbia després d'un complex trajecte en ambulància i avió. Aquest és un exemple de les missions d'Aeromedical and Marine Training and Rescue International, l'empresa que ha nascut de la vocació d'una santcugatenca i que realitza unes 200 missions a l'any arreu del món. La Generalitat de Catalunya haurà de decidir en uns 12 o 15 mesos si Bellaterra s'annexiona a Sant Cugat o no, un cop hagi rebut els informes pertinents. I és que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga l'Ajuntament de Cerdanyola a iniciar els tràmits de segregació de Bellaterra, ja és ferma. La Comissió de Veïns Bellaterra-Sant Cugat va iniciar el procés per reclamar la segregació de Cerdanyola i l'annexió amb Sant Cugat el 2019. Mahfoud Mohamed Salem Mayoub, el primer nen que va ser acollit al pis de l'entitat Sant Cugat amb el poble saharaui, ha mort a l'edat de 27 anys. Segons ha informat SCAPS, Mahfoud, juntament amb dos joves més, un d'ells el germà d'una nena que també va estar acollida a Sant Cugat, ha mort durant un enfrontament amb l'exèrcit del Marroc. Tots tres eren soldats de la República Àrab Saharaui Democràtica. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola del Vallès amb 4.186,2 euros i Sabadell amb 3.310,50 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui tenim una convidada... Com podria dir? Que m'esperava fa molt temps que pogués venir. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, el Teatre de la Unió, ara fins l'any 2026. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Torna a ser protagonista de les notícies d'actualitat de la nostra estimada ciutat, amb un poble dins, el Teatre de la Unió Sant Cugatenca, que la setmana passada va fer un acte de presentació de la celebració dels 125 anys d'aquesta entitat tan important i significativa. La qüestió és que l'any, ara farà quasi 2 anys, es va anunciar que el Teatre de la Unió podria començar a programar el mes de setembre de l'any 2024, perquè suposava que els problemes legals i econòmics que aleshores patia el consorci, que s'havia de refer, i el deute amb la propietària del bar, que feia 6 anys que havia tancat obligada per les circumstàncies, estarien solventats. Doncs bé, ara s'anuncia que la programació estable del Teatre de la Unió podria aixecar el taló l'any 2026. Entenc que vol dir, benvolguts germans, que seria el mes de gener, o potser que volgués dir l'alcalde que seria el mes de setembre. En qualsevol cas, s'anuncia que cap a finals d'any d'aquest any es farà una jornada de portes obertes per presentar l'equipament. Mireu, jo, germans, hi vaig anar ja una vegada com aquesta, una jornada de portes obertes, ja fa 2 anys. Però ara esperem que tingui continuïtat. Però després d'aquest anunci es repeteix, també ja ho sabíem, que cal repartir la propietat entre l'entitat i el consistori amb un nou consorci, encara no finalitzat. I després es diu que s'han reprès les comissions mixtes amb la Unió per treballar els estatuts i la normativa interna, que també s'havia anunciat fa 1 any. I es repeteix que encara no s'ha resolt la demanda amb l'exllogatera del bar i que només falta la connexió elèctrica de la mitja tensió, que també ja ho sabíem. Però és que, si no hi ha divisió de propietats, si no hi ha nou consorci, la companyia elèctrica, la que sigui, no posarà en marxa res de res. Aleshores, és quan, com sempre, quan arriba aquest moment, demano a Déu que faci més que nosaltres, perquè ho dic també, això està verd, molt verd. Amén. I ara sí, ara sí, arriba un moment que haig de presentar a la persona que tenim aquí. Emma Vilassau, benvinguda i bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia. Tenia ganes, de venir. Jo també tenia ganes de venir.
Saps com vam fer l'última entrevista?
No.
Aquí, amb per aquest estudi?
Per l'Oreneta, o no?
El 2021.
Quina obra era? Quina obra feia? Jo vaig per obres, no per anys.
No era l'Oreneta. Espera, és que ara...
No, és igual, és igual.
Ara m'estàs posant en un compromís, tindria que buscar la documentació. I saps quan va ser la primera entrevista que va fer amb aquest estudi?
No, fa molts anys.
El 2005.
Hosti, Déu-n'hi-do. Fa 20 anys?
Sí, fa 20 anys.
Fa 20 anys.
Però ara, diguéssim, ara hem de parlar, primer de tot, hem de parlar de que el divendres 7 de febrer, al Teatre Auditori de Sant Cugat, un matí a 10:00. A veure, jo, abans de tot, m'anticipo una cosa, Emma.
Sí.
Tenim el Conservatori Municipal de Música Victòria dels Àngels. I jo dic que en un temps, no sé quin serà, tindrem el Teatre Auditori Emma Vilassau.
Home, moltes gràcies. Moltes gràcies, però jo preferiria que fos el de la Unió. Mira què et dic. Perquè vaig començar allà.
Estaria bé, no?
Clar, estaria bé. Bueno, i soc de teatres petits, sempre m'han agradat
més.
Fem
la sol·licitud, igualment.
Si ha de ser, igualment. I si no, escolta, cap problema. Un jardinet.
Un jardins.
També està
bé. Però el teatre, clar...
Home, el teatre, sí.
És allò, no?
Xulo.
Teatre amb el Grí de Xirgo...
Sí, estaria bé. No? Estaria bé. Més que res, perquè d'aquí 20 anys diguin qui era aquesta, saps? Sí, que això passa, això passarà.
No, però...
I sempre hi hagi un nom i la gent ho pugui buscar a la Wikipedia, diguin, ah, mira, i ja està.
O intel·ligència artificial.
O també, sí, segurament serà això.
Passa que no sé,
que
si la xinesa, no sé si la xinesa també...
La més barata, no? Serà la més barata.
A veure, tenim un matrimoni de Boston, del David Mamet, i jo recordo encara l'altra vegada que la vas fer, al teatre, la sala petita del Teatre Lliure de Montjuïc. amb l'Anna Ritzel.
Amb l'Anna, sí.
Sigue sí. Repetiu, a Marta Marco i tu, la diferència és que tu fas el paper que feia l'Anna Ritzel, i la Marta Marco feia el paper que feies tu.
Sí.
Què és per tu un matrimoni de Boston considerant totes aquestes coses?
Per mi sempre va ser, i per la Marta i pel Josep Maria, quan se'n va anar l'Anna, ens va agafar com ho hauríem de tornar a fer. Ho hauríem de tornar a fer, primera, per una mena d'homenatge a l'Anna, i també per aquesta idea de passar el relleu, de dir, l'Anna me'l passa a mi, no sé si ja estaria d'acord, però espero que sí, i jo li passo a la Marta, i la Marta li passa a la, en aquest cas, l'Emma Arquillué, que ha entrat a fer el paper. És com jo penso que es simbolitza que haurien de ser les coses. Jo crec que la professió nostra, el teatre, s'hauria d'heretar un ofici i transformar-lo, però s'hauria d'heretar. No s'haurien de trencar els lligams amb la gent que ha vingut abans que tu. I a vegades noto que hi ha alguna cosa de no volem saber res d'aquella generació, nosaltres ja ho fem, saps? I crec que en la meva professió i a qualsevol, i més si són professions artesanes o artístiques, que no és el mateix, però jo crec que la interpretació té molt d'artesania, està bé heretar-la, està bé aprendre. I després tu canvies, segons els temps que visquis, que tot és diferent, però obviar-ho, fer veure que no hi era, no és bo. I llavors a mi aquesta obra em servia per recordar l'Anna i per fer aquest relleu generacional.
Diguem que el matrimoni de Boston, quan es va estrenar en el seu moment als Estats Units, alguns van comentar que l'Evi Mamet, que havia fet moltes obres molt diferents, havia recuperat com una línia com l'Oscar Wilde. Feia un tipus de comèdia on doncs, semblava que no passava res.
Passa
molt.
Sí, i sobretot és el llenguatge, també. El llenguatge que utilitza és molt barroc, és bastant Oscar Wilde. El que passa no té res a veure amb Oscar Wilde. Elles dues són molt modernes, són molt actuals, i el que passa és d'actualitat, però situat en un temps que amb ell li anava bé, que aquestes dones no podien fer el que volien més que de sota mà. Llavors és...
Diguem que són dues dones que viuen soles.
Sí.
I que, teòricament, doncs, i això potser parteix de les bostonianes, d'aquella novel·la.
Sí.
Potser és una mica...
Sí, de fet, deien que a Boston hi havia un carrer on tot eren dones que vivien soles o amb altres dones. Evidentment no podien dir que eren parella, però que vivien sense homes, que eren com independents, no? Evidentment eren de classe mitja-alta, perquè les de classe mitja-baixa no s'ho podien permetre, i moltes tenien estudis i eren... Bé, van decidir viure les seves vides sense senyors.
És una obra que quan es va estrenar, com deies molt bé, doncs era potent, en aquest sentit. Però que continua sent-ho.
Continua sent-ho perquè per la llibertat d'elles dues, jo crec. A part de pel llenguatge, és una obra que per la gent que li agradi la dialèctica, és una lluita de dialèctica entre una i l'altra. I a veure qui més, a veure qui pot més. I és molt bonic, és... ja només sentir-la... Sí que hi ha moments... Ens vam trobar que a la Villarroel, quan la vam estrenar, venia gent jove, deia... Ai, és que no he entès algunes coses. Perquè el llenguatge. Perquè el llenguatge és una mica aixecat de terra, diguéssim. I clar, estem tan acostumats últimament a sentir... Hola, com et va? Que guai, què tal? I el llenguatge teatral a mi m'agrada quan puja un nivell, i aquest puja un nivell. I llavors hi havia gent doncs, que deia, ai, hi ha tres paraules que no he entès, o això no ho he entès. I dius, bueno, són paraules una mica més construïdes. És aquest llenguatge més barroc. El que passa que jo crec que el que és punyent d'elles, i a mi m'agrada molt, és la llibertat que es donen dintre de la relació, saps? Ara en diríem poliamor, no sé, però elles ja ho feien. I la tolerància d'una cap a l'altra. Sí que hi ha un principi de gelosia, però després és... Bé, vale, si vols viure així, vinga, doncs fem-hi.
Perquè apareix una tercera persona.
Sí, apareix una tercera persona. Que no sempre són benvingudes.
No, però això que dius és veritat, eh? Aquesta, la concepció, o sigui, entendre determinada situació amb el temps, amb el pas dels anys, històricament, va canviant, però, en canvi, es va mantenint. Hi ha uns punts d'aquesta relació que sempre són aquest punt.
Sí, sí.
Deixo, no deixo, m'agrada, no m'agrada. Aquesta gelosia per no... perquè de fet és una contradicció, sí, per aquesta persona, sí, si està vivint, vol dir, en llibertat, no?
Sí, 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 sí. No, no, és una relació, a mi al final m'agrada molt, molt. No l'avançarem, però les dues últimes frases són de xapó, saps? Doncs sí, doncs per què no? Sí, sí.
Bueno, doncs ahir hem de dir, perquè això ja se sap, que estan exaurides totes les entrades per la representació.
Sí, sí,
estem parlant de 920 entrades.
És molt fort, perquè és que estem fent... L'altre dia a Esparreguera teníem 1.000 persones.
És que jo vaig, quan vaig mirar la gira...
És molt fort.
La gira vaig quedar al·lucinat, eh?
Estem omplint a tot arreu.
Perquè, escolta'm, jo aquí veig que vau començar l'11 de gener,
sí,
i fareu fins al 6 d'abril,
sí,
30 funcions...
Sí.
Perquè hi ha un lloc que en feu dues. I hi ha Viladecans, Sabadell, Calella de Mar, Balaguer, Esparreguera, Granollers, Parets del Vallès, Manacor, Sant Quart de Vallès, molt bé, Montcada i Reixac, Sant Celoni, el Parc de Llobregat, Vic, Torroella de Montgrí, Hospitalet de Llobregat, Figueres, Llinars del Vallès, Pineda de Mar, amb les dues funcions, Igualada, Lloret de Mar, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès, el Vendrell, Tarragona i la Garriga, Lleida, Terrassa i Manresa.
Sí, sí.
Escolta'm, és brutal.
Esgotadora. Ja, així llegida, ha caigut Cerdanyola, perquè jo crec que era un problema de mides de teatre. El teatre de Cerdanyola és molt petitet.
Sí.
I l'escenografia... Ja ens va costar... El bolo de Calella va costar molt, i hi ha una part de l'escenografia que no es va poder muntar, després no podem passar per darrere, és una mica complicat. I
la reacció dels diferents públics... Però tu comentaves, per exemple, això,
sí,
de la Villarroel, sí, del llenguatge i, sí, tal. Fins ara, el que heu anat fent, heu trobat reaccions diferents?
Sí. Sí, clar, a la Villarroel era... La gent estava molt a la vora, era molt bonic. A mi m'agrada molt la Villarroel, perquè es treballa d'una altra manera. Aquí, clar, hi ha Sant Cugat més, que és allà, lluny, el públic, ben lluny, tot i que han avançat les files, però per nosaltres queda lluny. Llavors, nosaltres també hem de canviar una mica, hem de modificar la funció, no la podem fer amb aquella intimitat que la fèiem a la Villa. I crec que això, aquesta vegada li ha anat a favor. Bueno, ho hem sapigut trobar, més o menys. Però sí, hi havia gent que es quedava una mica així més fora, i després molta gent que entra. Ara els últims bolos han sigut ja meravellosos.
Segons la generació?
Segons les generacions, sí. Sí.
Curiós, eh?
Sí.
No, bueno, jo penso que... Bueno, que
després és curiós, també, no? Perquè, bueno, no revelo res i dic que al final elles es fan un petó. I és curiós, perquè encara notes que és com... Ah, ai, saps? I dius... Fins i tot una vegada, a la Villa, va venir el Josep Maria Mestres a veure la funció i estava al final de tot, i al moment final que ens fem el petó, una senyora davant va dir: home, això no calia. Per això et dic que...
Fins aquí, hi arribo fins aquí.
Hi arribo fins aquí, però ara això ja no calia. Saps? Vull dir que sí, que l'obra ara ja no és un cop de puny, com ho va ser quan es va estrenar, però bueno, encara crea els seus dilemes.
Bueno, esperem que vagi progressant en aquest sentit,
sí,
la societat,
sí,
i arribi un moment en què es consideri que estem parlant de que una persona estima a una altra persona.
Sí. També crec que hi té a veure, no ho sé, potser m'equivoco, Però vull dir, és diferent veure's fer-se un petó dues noies joves que dues dones més grans.
Ja. No.
Saps? Hi ha algú que...
Ja. Sí.
No estem acostumats.
Yeah.
I bé, penses, ai, no sé. Saps? Potser m'equivoco i no és això, eh? Però jo crec que hi ha alguna cosa d'això.
Bueno, ja està clar. El teatre tot ple... Teniu ja tot el públic i al final de l'antifiteatre que queda una mica lluny, tindreu que projectar.
Sí, bueno, ja van els micros, espero que no passi com l'última vegada que vaig venir, que es va petar l'equip, però no, hi ha els micros.
No, jo espero que sí.
Sí.
Bueno, evidentment hem parlat del teatre i hem parlat d'aquesta obra, però no ho podem deixar de comentar una altra cosa. Com ja et podies imaginar.
Sí.
I esclar, és la Casa en Flames.
Mm-hmm.
Casa en Flames, que ha sigut una experiència, m'imagino, per tu, extraordinària,
sí,
i a més
sí.
a més, no sé, esperaves una cosa com
no,
aquesta?
No, però no m'ho esperava ningú, ni ningú de l'equip, eh? Ni jo ni ningú. Perquè... Sí, jo vaig veure quan vaig llegir el guió que estava molt ben escrit, que era un guió que es bellugava entre la comèdia i el drama i que això costa molt de fer. El Dani ho ha fet meravellosament per mi. Ha mantingut una línia que no es passava mai ni per una banda ni per l'altra i us ho juro que això és difícil. I vaig pensar, home, és maca aquesta, però... El mateix Dani, quan vam estrenar la pel·li a Barcelona, que va venir la crítica i els hi va agradar molt, i van aplaudir, li vaig dir, ostres, Dani, ha anat molt bé, no? I em va dir, no, Emma, això, 300 persones a les sales de cinema i després ja anem a Netflix. Es va equivocar molt, molt i molt. No sé, parla de la família, parla d'una mare que jo crec que té alguna cosa de totes les mares, malgrat ella és extremadament pintoresca, però jo crec que té l'essència de moltes mares. No sé, parla de les relacions, dels germans, jo què sé, no sé, ha connectat d'una manera molt bèstia amb la gent. De fet, la gent em para a mi pel carrer, i sobretot les dones, bàsicament, per dir-me gràcies per ensenyar això, gràcies. I jo pensava, bueno, però ara som una generació que hem treballat, ara ja quan ens deixen soles no estem soles, tenim una vida al darrere, una carrera, no hem estat només dones de casa, que ho respecto moltíssim i van tenir molt valor, i tenen les que ho fan, però vull dir que no et quedes amb les mans buides. I no obstant això, hi ha aquest sentiment de... Bueno, tant d'esforç.
En aquest cas, de totes maneres, a tu personalment et va arribar més per la teva experiència personal?
A mi, jo quan vaig llegir el guió i quan vaig llegir l'espeech final, em vaig posar a plorar. I no m'ho esperava, tampoc, eh? Està bé quan et passa una cosa així, perquè crec que quan et donen un projecte, el primer que has de trobar és alguna cosa que connecta amb tu. Alguna cosa del personatge ha de connectar amb tu, perquè si no et queda tot massa lluny. I no només connectava, sinó que em va tocar. Perquè jo havia... Ma mare, en els seus últims anys, expressava aquesta frustració de què he fet amb la meva vida. Saps? I jo li deia, però mama, has criat 3 fills meravellosos, no n'estàs orgullosa? I tot diu, sí, però i la meva vida? I això, que a mi em feia patir sentir-li, l'entenia tant, no? Perquè la seva no va ser una opció, va ser l'únic que podia fer. Si tu ho tries i dius, vale, jo deixo la meva carrera pels meus fills, és la teva opció. Però la generació de ma mare no van poder tenir una altra opció, era aquesta i ja està. I per una persona inquieta i amb desitjos com era ma mare i que li hagués agradat fer altres coses, pues sempre hi havia aquest punt de... Sobretot quan el meu pare es va morir i ella es va quedar sola i nosaltres teníem les nostres vides, clar, ella sempre em deia, jo vaig cuidar la meva de mare, me la vaig emportar a viure amb mi. I vosaltres no veniu a viure amb mi. Clar, jo li deia, però és que jo no puc viure, saps? Però l'entenia, pensava, clar, quan has dedicat la vida a unes personetes que s'han fet grans, han marxat, i després, quan els hi toca cuidar-te, tots tenen molta feina, jo entenc que és...
Calma, que tu vivies a prop d'ella.
Sí, jo vivia molt a prop i anava cada dia. Però, clar, no em podia quedar
d'un... No, evidentment.
Viure amb ella.
Evidentment.
Ojalà.
Passa que jo t'ho diré, que quan vaig veure aquella escena quan el personatge troba la seva mare
sí,
morta,
sí.
I vaig pensar molt.
Sí.
Vaig pensar molt. Vaig pensar que estava convençut de que tu, en aquell moment, t'havies fet amb el personatge.
Sí. Sí. A més, recordo, perquè va ser de les primeres que la vam rodar, crec que el segon dia de rodatge, aquesta, la de la mare. I no l'havíem assajat. I jo pensava, bueno, no sé si ho volen molt dramàtic o com ho volen. I vaig intentar mantenir aquesta línia. Però, clar, jo havia d'entrar amb el drama, tampoc podia... I ja vaig entrar en el primer assaig, allà, in situ, perquè vaig pensar, bueno, ensenya el que vols fer perquè et diguin si vas bé o no. I va venir el Dani i em va dir, no et cremis, que estem assajant, ho sabies, no?, que era un assaig. Dic, sí, ho sabia, només us ho volia ensenyar, perquè no sé si voleu això o em direu rebaixa, saps? I no, volien això. I tota la... Clar, tota la pel·li estava aquí, saps? Clar, jo tenia por quan em van donar el guió, vaig pensar, vale, jo sóc una dona profundament dramàtica, jo sóc més drama que una altra cosa. Però el drama d'aquesta obra no pot pesar. Ha de ser un drama més lleuger. Tot i dramàtica la seqüència, no ha de tenir aquell toc que jo a vegades li poso de càrregues, de profunditat, no? És un altre. Per això deia, és un gènere que no és fàcil.
El guió, en aquest cas, jo penso que està molt ben equilibrat.
Molt ben equilibrat.
O sigui, aquesta, per exemple, jo penso a l'escena quan arriba el teu ex, no?
Sí.
O sigui, allò, quasi és una comèdia.
És una comèdia.
Una comèdia, absolutament, no?
Sí.
I, en canvi, mentre està a terra l'Alberto San Juan,
sí,
allò és un drama.
Sí. Sí. És un drama còmic, però sí.
Sí. Clar, tu penses el pensament del teu.
Sí.
I aquella ja estirat, que no?
I l'altre allà, i no, és meravellosa aquella presentació.
Clar, és aquell punt que dius, i això confirma el resultat després d'això, que hi ha hagut, no?
Perquè... I després el cine té aquestes coses meravelloses que el teatre no té, que és una imatge val més que mil paraules, i hi ha bastantes imatges d'ella, de la mare, sola, fumant. Al barco la deixen sola, a la casa és l'última d'anar-se'n a dormir i estar sola, i això va calant en l'espectador. Per tant, com a actriu ja no cal que ho expliquis, ja està explicat, saps? Amb unes imatges ja han explicat que aquesta dona està profundament sola, malgrat estar amb tots, saps?
I tot i que té aquesta imatge de...
Tot i que té...
Sí, que és capaç...
que és capaç de tot i que aquest savoir-faire, no.
Vau rodar molts dies junts? Vau estar
molts,
convivint?
Sí, perquè les seqüències... N'hi han moltes que són corals, moltes.
Sí.
De fet, té una estructura molt teatral, l'obra. Passa tota... amb una unitat de temps i passa tot en un lloc, gairebé. I va ser meravellós rodar amb aquest equipàs d'actorassos que tenia. És meravellós. Va ser fàcil veure'ls.
Bueno,
em van inspirar... Emma, no, fàcil. A veure...
Fàcil no, eh?
Però, clar, tu veus l'Enric Auqué, que primer vaig flipar, però després em va encantar. Proposa, no para de proposar coses, s'arrisca a cada seqüència. I després hi ha coses que no han muntat de les que va fer perquè es va passar o perquè no entraven, però ell s'arrisca i dona el seu el seu caràcter als personatges, saps? Veus la Clara Segura, que l'esclava totes, però totes, amb una facilitat que fins i tot li diuen un moment abans, ara digues, jo me lo follaria. I ella diu, perdona? I dius, va, sí, acció, va, i la clava. Veus la Maria Rodríguez, que té l'ànima als ulls, sempre, la Maria. L'escena aquella que teníem en el pàrquing, en el traster, va ser preciosa. Sempre està la Macarena García, que és vida pura davant de la càmera. Clar, era tot... Era molt bonic. Va ser un equip molt bonic i vam riure molt, molt.
Però jo, per exemple, quan hi ha les escenes aquelles del sopar,
d'anar
tots junts allà, doncs es veia perfectament. Jo pensava que està un muntatge, evidentment, no?
Sí.
Però la sensació era que anava fluint d'una forma molt natural,
sí,
no?
Teníem l'avantatge que tots som actors de teatre, l'Alberto San Juan, que és una meravella. Jo vull tornar a treballar amb aquest home. Tots som gent de teatre. Molts no havíem treballat junts, però ens coneixíem i ens teníem com moltes ganes. I hi havia moltes ganes de fer-ho, saps? I hi havia la generositat, que això a vegades la gent de cinema ho té menys, de quan el plano és de l'altre, tu estàs allà i estàs tota l'estona.
No te'l menges.
No et relaxes, perquè a vegades la gent, quan és de, ah, vare, ja he rodat el meu plano i ara et dono rèplica, doncs ja la dono una mica més mecànica o la dono out, no? No, estàvem tots tota l'estona. I això és molt d'agrair.
Bueno, ara hem de pensar que... No sé si serà a casa de cendres, amb cendres.
No sé, per la ronda, sí.
Perquè, clar...
Ronda una segona part.
Davant d'aquesta resposta que ha sigut a tot arreu, doncs suposo que continuarà.
Ronda, sempre et preguntes si cal, no? Perquè segundes partes, a vegades, no?
Bueno,
però...
Això de segon part no fou un bon... Falta veure. A vegades sí. Ara, quan això ja es comença a allargar, ja són 3 i 4
no,
i 5, llavors
no,
ja dius,
ja,
ara no es passeu.
No.
Bueno, premis.
Premis, sí. Mira tu, veus? A la vejez viruelas, diuen. Sí, molt bé.
Clar, primer Gaudí, i llavors amb el Gaudí tu surts i dius una cosa que pesa.
Sí.
I dius, jo tinc l'edat que tinc.
Sí. Ja ho vaig dir, em van donar el premi de Radio Televisió Espanyola, de Dies de Cine, el programa. I allà ho vaig dir. I allà vaig fer un discurs bastant més llarg, que després he anat reduint per no fer-me pesada. Però va tenir tanta repercussió que jo, que pensava, ja tinc el discurs per tots els premis, de cop vaig dir, ostres, no sé si el puc repetir. Però, de fet, és el que vull dir, és el que tinc ganes de dir, i és el que diré a tots els premis, si me'n donen algun més. I és això, i és que el cinema ha censurat durant molt de temps la tercera edat de les dones. Durant molt de temps.
De les dones.
De les dones especialment. Dels homes també, però menys. I crec que no només no ens ho podem permetre, perquè crec, i tu em donaràs la raó, que és una edat quan entres ja a pensar, bé, em queden tants anys bons, no? Un, hi ha un moment que para els matxos i dius, a veure, com vull envellir? Què vull fer amb aquests anys que em queden? I hi ha com, almenys m'està passant a mi, no? Com una mirada, t'has passat la vida intentant fer-te un lloc emocionalment, sentimentalment, professionalment, i arriba un moment que comences a mirar endintre, no? I aquesta edat és de mirar endintre i de fer balanç i de dir, val, doncs a partir d'ara hi ha unes coses que són molt importants, d'altres que no ho són tant, aquestes ja les deixarem córrer. I vull envellir així. I crec que aquesta por que ens han ensenyat a la vellesa, a fer-se gran, no només és negativa per tots, perquè de cop tenim por de créixer. I dius, però si és el millor que hi ha, no sé. I jo t'ho dic a tu, que tens més anys i que crec que ets més savi, i per tant m'ho podràs dir. Hi ha una edat lluminosa en la bellesa. No és una edat trista, no és... És trist perquè potser físicament no pots fer algunes coses que feies. Però això són renúncies, la vida n'està plena d'això. També renuncies a coses als 50. Però jo crec que aquesta consciència de que queda poc t'obliga a viure una mica d'acord amb el que tu ets i a trobar-te tu, finalment dir... noia, ja està, estem soles tu i jo, és a dir, tu amb tu, ara ja no et facis trampes al solitari i ara ja això és de debò i anem a viure bé. A mi m'agradaria tenir referents d'això, no en tinc cap. Jo tinc la bellesa de ma mare com a referència, tothom tenim la bellesa dels nostres pares, però no tenim unes belleses a mirar o unes... si no dius bellesa, dius madurès, de dones madures, com a referents, perquè no ens faci por envellir, bàsicament. Perquè, vulguis o no, envellirem, llavors més val que ho visquis bé, sí. No?
No, no, i això que dius és veritat, el fet de dir jo vull continuar, el que passa que ja sé que haig de renunciar a determinades coses perquè el meu cos ja no m'ho permet. Mm. Però que no m'ho permet determinades coses no vol dir que moltes altres sí.
Clar, i que la sabidoria de l'edat...
Però jo m'havia apuntat, que em va agradar molt, perquè la dona, aquest problema, sempre l'ha tingut més.
Totalment, totalment. Perquè és... Perquè hi ha... No sé
sembla
si...
que físicament, l'home no pugui, no pugui envellir.
No sé si és que vivim des de fa molts anys de l'estètica, de pura estètica, no? Hi ha coses que estèticament són boniques i hi ha coses que estèticament s'ha declarat que no ho són. La gordofòbia forma part d'això i la bellesa forma part d'això. I llavors s'ha anat lluitant contra tot, no? Excepte contra la bellesa. Aquí hi ha com un... Hi ha com una censura, com una autocensura. I penso que no ensenyar-la, i no ensenyar la bellesa de les dones, i no ensenyar-la bé, ens fa un flac favor. Perquè crec que es té més por a alguna cosa desconeguda que no a les coses conegudes. Si la coneguéssim, si sapiguéssim que hi ha belleses boniques, belleses que no ho són, és igual, però estiguéssim acostumades a veure cares de dones grans... Potser, la gent no es castigaria tant operant-se i canviant-se per mantenir-se jove, perquè pensaria, bueno, és igual, tothom s'hi fa, no? Jo crec que aquesta censura del cinema, sobretot, no ens fa cap favor a les ties, cap favor. A part de que, t'ho juro, m'he llegit els diaris de la May Sarton, que són meravellosos, meravellosos, i són d'una tia de 70 anys. I és sàvia, i diu unes coses... I dius, per què no podem ensenyar això? Perquè sempre hem d'ensenyar una dona amb Alzheimer o que l'han de cuidar, o que està fatal? Mm. Home, doncs no, també n'hi han que estan molt bé.
No, no? I és veritat, perquè o sigui, ha augmentat el nivell de vida i tot plegat, i ha augmentat amb unes condicions que fa només una sola generació.
Exacte.
Era impensable.
Era impensable, sí, senyor.
Era impensable. I, en canvi, ho veus perfectament, i això està molt bé. Però també està molt bé que una persona que tingui la possibilitat, com tu, doncs de manifestar-ho en públic, igual com l'última que vas fer amb el Feroz, sí. Que també va estar molt bé, que vas anar amb un senyor sí. Que té la possibilitat de dir segons quines coses al tribunal.
I que s'esvera que el critiquin.
Exactament.
Perdona, se'n diu llibertat d'expressió, això. Exactament. Només faltaria que no et poguéssim criticar.
Exactament.
No, no. No, és que quan ho vaig sentir, em vaig sentir insultada jo, saps? Crec que aquella manera de parlar-li a una dona era un insult a totes les dones. Almenys a mi em va arribar com si m'ho estigués dient a mi. Vaig sentir fatal, vaig sentir, però aquest cretí, què s'ha pensat? I després ell justifica dient, no, però jo tengo que conseguir la verdad. I, noi, sí, mira, els que torturen també, eh?
Però tu que ets un actiu, però la forma de dir-ho, la manera, el to...
Sí.
Es pot dir una cosa i segons el to que estiguis fent...
Home.
Ho vols dir? M'estàs dient una altra cosa, eh?
Molt despectiu, era molt agressiu. No sé, em va fer com mal. Per això vaig tenir ganes de dir-ho, eh? No... Sí.
Bueno, Emma, tenim una gira que va molt bé, Matrimoni de Boston, que té... I quines perspectives hi han? Perquè no pares, això no, s'ha
no
de dir, no pares.
No paro.
I que sigui així durant molts anys. Així.
Sí, sí. No puc dir gaires coses perquè els teatres no t'ho deixen dir. Tinc una pel·li, ara, aquí, que em fa molta il·lusió, que no sé si la puc dir, per tant no te la diré, perquè com que no ho sé, no ho sé.
Bueno, digue'm, per exemple, és una pel·li que ha sorgit abans de La Casa en Flames,
no,
o a partir de?
A partir de. A partir de. Bueno, ja ho veureu. És una pel·li, jo tinc un paper petit, o no gaire gran, però és un paper preciós. I la història és molt bonica i molt necessària. I després, l'any que ve, no en tinc un, no, tinc tres espectacles de teatre, un darrere l'altre.
Sí,
que imagina't. Tinc un, et diré els llocs, però no et puc dir els títols, perquè això s'enfaden.
Em castigarien.
Em castigarien. En tinc un al lliure, en tinc una a la Villarroel, la meva estimada Villarroel, i en tinc una... Crec que estrenarem el Poliorama, pel Grec.
Molt,
o sigui,
bé.
Que... Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, meravellosament. El teatre és casa. Jo li deia l'altre dia al David Selves, que em va trucar per felicitar-me, dic, sí, tio, però això dels premis i això i el cinema per mi no és casa. I em va dir, que em va encantar, em va dir, bé, són vacances, aprofita-les. Doncs pues sí.
Vacances pagades,
són vacances.
És que siguin
veus paisatges diferents, gent diferent, maneres de fer diferents, i bé, està bé, però el teatre és casa, per mi.
Tu has fet relativament poc cine, però hi ha hagut alguna cosa molt interessant.
Sí, jo he fet quatre pel·lícules a la meva vida. D'aquestes quatre, tres han estat premiades. Jo vaig estar nominada per a Que no m'hi olvides, als Goya.
Que era fenomenal.
I em van donar el premi a Sitges per a Los sin nombre. O sigui que jo en faig poques, però quan les faig, ho peto.
Bueno, i ara de cara als Goya, com ho veus?
No ho sé, home, és difícil. Hi ha gent molt bona, hi ha molta competència,
clar,
i l'acadèmia és l'acadèmia, no ho sé, no en tinc ni idea, és igual. És igual, i a mi ja m'han donat dos, estic la mar de feliç. Si bé, doncs, pues, bien.
Bueno, jo...
Tornaré a fer el mateix discurs.
Jo... No. Sí, jo penso que sí, que no has de deixar-ho, eh?
No.
Has de deixar-ho, perquè jo penso que, tot i que per segons qui difícilment canviarà d'opinió, sí, hi haurà gent que sí que hi pot fer pensar, i per tant dir... Això...
Jo espero que sigui una lluita que continuï. La gent es deu pensar, ho fa per tenir més papers. No ho faig per tenir més papers, ho juro, eh? Perquè és igual, jo ja tinc feina. Ho faig perquè em falten aquests referents a mi, i perquè crec que és injust que hagin apartat la dona durant tant de temps i per una qüestió estètica de la primera línia. I perquè la vida ha canviat, i perquè com que ha canviat a la societat... Mira, l'altre dia una em va dir... M'enrotllo molt, eh? Talla'm quan vulguis.
No, digues.
Una em va dir... Realment, les plateies les segueixen omplint les tietes. Dic, vols deixar de dir tietes? No digueu tietes. Són metges, són advocades, són jutges, són mestres, són filòsofes, són periodistes jubilades. No són tietes. Això ha canviat a la vida. La gent que ara s'ha fet gran ha tingut unes carreres de l'hòstia. Per tant, tot ha canviat. I el que tu deies, tenim una possibilitat d'allargar la vida i allargar-la bé, perquè la medicina ho aconsegueix. Per tant, el cine hauria de reflectir això també. I permetre'ns a les dones grans exposar la nostra... Bueno, el que hem après, d'alguna manera, no? O exposar-nos.
Hi ha una cosa molt clara, també, quan a qualsevol sector que tu miris que estigui vinculat amb cultura, qualsevol, el percentatge més alt de castellà són dones.
Evidentment.
I no és perquè no tinguin altra cosa a
no,
fer.
No. Eh? És perquè tenen una... És veritat, i no se'ls hi dona res que parli d'elles. I són tan empàtiques que van a veure-ho tot quan no es parla mai de la seva vida.
És exactament així.
Sí. I anava a dir una cosa i ara... No sé, què m'has preguntat abans?
Titellat.
Va, ara no me'n recordo. Què m'havies preguntat? Ni què t'havia de dir jo. Bueno, això és l'edat.
Però ja, Home, clar que és l'edat. Això em passa molt sovint a mi, que llavors dic que allò típic... Vaig veure aquella pel·lícula, aquell director...
Aquell director, home, aquell.
Que havia fet...
Home, allò.
I al cap de, cinc minuts...
Sí.
Surt fulminant. Sí. Bueno, jo, quan deies allò del... M'ha quedat que deies de la Unió, del Teatre de la Unió de...
Sí.
Que més que el Teatre de Riutorri. Però jo recordo una participació que vas fer aquí
a la Llotgeta.
Diem si... No, diguéssim aquell teatre que era quasi subterrani.
Sí, sí. Tu recordes allà?
Home, i tant. I era una obra
del Benet i Jornet, la desaparició de Wendy. Sí, sí.
Que era el Peter Pan i els fills del senyor Esteve, del senyor Esteve. Que després va ser un títol que després va canviar.
Sí.
Continuar amb el Peter Pan, però va canviar. Sí. I hi ha un llibre del Joan Tortosa que parlava del teatre a Sant Cugat i hi ha una fotografia que aquí estàs tu.
Què dius ara?
Sí.
Sí. Va ser el primer que vaig fer.
Va ser el primer que vaig fer.
I ho dirigia la Dolors, que van ser els que em van obrir aquest món. Si no, jo no estaria aquí. Si no, hauria sigut perquè vaig anar a parar. Ah,
pues a l'Institut del Teatre, evidentment.
Però vaig anar a l'Institut del Teatre arrel
de tot això.
Que jo havia provat de fer teatre i havia pensat això m'agrada.
Sí, i de pas et rebel·laves.
Sí, i de pas em rebel·lava contra tot. Sí, sí. Però és una pena allò de la Unió que has dit abans. Jo me'l van ensenyar...
No, jo penso que funcionarà.
És preciós com han deixat la sala.
Sí, sí.
És meravellosa i era el que li calia a Sant Cugat, una sala petita.
Sí.
Per poder dur coses més petites i plantejar-se de fer-ho d'una altra manera.
Es pot canviar doncs, el Teatre de la Italiana.
Sí, és increïble.
Es pot fer quadres supermodern. Com el Villarroel.
Sí, com la Villarroel. Bueno, és més com el llibre. Exacte. Com el llibre de Montjuïc, eh?
Sí,
que es pot modificar tota la platea, aquí també. És una passada.
I es pot retirar tot, i es pot fer inclús un concert doncs, que la gent estigui... No, en aquest sentit està bé.
És preciós.
Bueno, ens plantejarem, ara sí que estem acabant, ens plantejarem si el nom li donem al Teatre Auditori o li donem al Teatre de la Unió.
Vale, plantegeu-vos. Jo ja he dit el que a mi m'agradaria.
Jo faré la votació i el... col·laboraré amb la votació.
Molt bé.
Ja decidiran qui hagi de decidir.
Molt bé, molt bé.
Emma.
Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu per estar aquí. I, bueno, aquestes tres coses de l'any vinent, la temporada vinent.
Sí.
A veure.
Sí, són tres coses bones, la veritat és que són obres molt potents.
Són...
Tinc molta sort.
Són...
D'escriptors d'aquí?
Sí.
No.
Cap de les tres?
No, cap de les tres.
Bueno, ja tindríem ocasió de saber-ho.
Sí, i tant.
Gràcies, Emma.
A tu.
Estàvem escoltant la música fantàstica de Ennio Morricone, El bueno, el malo y el feo. Ara diuen el bo, el dolent i el llet, però jo ho sento, però El bueno, el malo y el feo, què hi farem? I penseu que divendres a les 20 hores al Teatre Auditori concert, precisament música de western, de l'Orquestra Simfònica del Vallès, direcció del Víctor Pablo Pérez, és una idea de Jordi Cos, actua el baríton Antoni Marsol, l'Andrea Martí, soprano, el narrador és en Lluís Posada, i hi ha una cosa interessant a tenir en compte, harmònica en Sergi Raya i guitarra en Lluís Jiménez, la Coral Càntiga dirigida per Montserrat Meneses, i també a les 20 hores al Teatre de Mirasol, dansa i música amb Rel i Grapa, amb els germans Pérez Armero, en Víctor, que és ballarí, i en Raül, que fa música amb diferents instruments, amb un diàleg, diuen ells, entre la tradició i la contemporaneïtat. Caldrà veure-ho. I el dissabte a les 18 hores al Casal de Cultura de Valldoreix, Psicosis, picada d'ullet en clau de comèdia de la pel·lícula Psicosis d'Alfred Hitchcock per la companyia Sol d'Oreig Club. I el diumenge, a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Conservatori, el primer concert del nou cicle de música de cambra de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb un programa de dones compositores oblidades, com la Fanny Mendelssohn o la Teresa Carreño. No us ho perdeu. I ara us deixo amb música. I en què us podia deixar? És música de pel·lícula, música de pel·lícula. Un gran compositor, Bernard Herrmann, que va fer la música de Ciutadà Kane l'any 1940, i aquesta és la música de Psicosis, també del Hitchcock. O sigui que fins la setmana vinent. La setmana vinent parlarem de música. Qui hi haurà? Tindrem un director i un compositor. El Salvador Brotons. Tindrem el Marc Migó, que ve de Nova York, de la Júlia de Nova York. I tindrem també un grup francès de la Lira Reunió que farà dansa. Farà dansa. O sigui que tindrem música i dansa. Fins el dijous. Adeu. Thank you.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.